No som foodies. Pep Noguer i Paula Molés.
Quina alegria rebre el Pep Noguer i la Paula Molés els diumenges al matí. Com esteu?
Ai,
bon
mira,
dia.
Jo,
molt bé.
Mira, en flaire, en flaire.
Notes?
Veus? Ja. És que, mira, ahir vaig anar-hi i avui hi torno.
A on?
A Riudellots, que hi ha la Fira Fiporc. Saps? I és una fira
d'aquelles que...
No, clar, i rostim porcs allà, i fem llardons, i...
Us agrada? Per tant, no esmorzaràs avui, perquè ahir vas, digues, sopar fort,
bueno,
no, estimat?
Sí, bueno, bàsicament avui sí que ja ho he fet, perquè si no, avui no m'aixeco, Sí. Llardons, ten vos llardons. Més o no?
No, jo no sóc molt de llardons.
No,
però
no
gràcies, gràcies, Fred, gràcies. No?
Tu, Paula, tranquil·let. Déu-n'hi-do, també, perquè no pares de moure't visitant formatgers.
Ai, mira, sí.
La Paula, tot el que soni a Itàlia,
sí.
Saps? Pizzas,
va cap allà.
Pasta,
pizzas, va cap allà. Pastes,
formatge.
Jo allà hi vaig.
Va, obrim el telèfon, perquè sempre saludem a aquesta hora algú que està despert igual que nosaltres. Xavi Oliva és pagès del Prat de Llobregat i vicepresident de la Cooperativa Agrícola del Prat. Xavi, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què hi fas despert a aquesta hora?
Doncs mira, preparant-nos ja per anar a treballar.
Anar a treballar al camp?
Al camp.
A cultivar què?
A collir carxofes.
Home, les carxofes...
Però no es poden esperar les carxofes el diumenge?
No, home, la gent el dilluns vol tindre la carxofa a primera hora, ràpid i fresca, aleshores, bueno, doncs el divendres ja el diumenge, doncs, recollim una miqueta, adelantem una miqueta la feina, aprofitem també a fer altres feines que durant la setmana no ens han donat temps i, bueno, és una miqueta de no perdre el ritme.
Clar. Mm. Quin gran producte que és la carxofa.
Sí, anava a dir això mateix, que jo l'espero, a més és que no, truita, fregida, al forn, estufada,
a la brasa,
ja no puc pensar més maneres.
A més la vas esfullant de mica a mica, vas llepant, vas xupant aquestes fulles.
Meravellós. Digues, Xavi.
És la reina de les verdures, la carxofa.
I tant.
Sí. Però no feu monocultiu, al Prat, perquè moltes vegades la gent del Prat té por de que el Prat es converteixi en un monocultiu de carxofa, però no,
Això del monocultiu no depèn dels pagesos, depèn dels consumidors.
Sí.
Nosaltres, a casa meva, tenim agrobotiga i per aquest motiu podem diversificar i fem de tot. Però la veritat és que, lamentablement, a la venda al majorista, altres productes que no siguin la carxofa
costa.
No tenen valor afegit i costa. Clar, el que no pots fer és alternar carxofa amb coliflor i que després te la vulguin pagar 30 cèntims.
Uf, clar, i tant.
Aquest és el problema. Aquí és on està el quid de la qüestió del monocultiu. Hem de fer veure que, a més de carxofa a Prat, doncs en aquesta terra del Delta cultivem coses molt bones i el que realment és característic i bo és la nostra terra, i ho fa tot bo, la fava, el calçot,
i tant.
Les verdures...
Escolta, Xavi, i quina és la temporada natural del carxofa? I vosaltres quan la planteu i quan comença a collir-se i fins quan?
Nosaltres plantem per Sant Jaume o una miqueta abans i, bueno, les primeres, això sempre depèn del temps, però les primeres ja venen pues, cap a primers de novembre, fins al maig.
Fins al maig,
Fins al maig.
I des de quan fa aquests pagès, Xavi?
Bueno, jo ho he viscut sempre a casa, jo vinc de pagès, però jo vaig estudiar i vaig fer la carrera, vaig treballar a la banca.
A la banca, home, de la banca.
Quin
la
canvi,
carxofa.
Eh?
Oh, canvi, oi? Sí. Vaig estar 4 anys a la banca i, bueno, el camp em tirava i vaig decidir tornar al camp.
Més tranquil?
És diferent. A mi és el que m'agrada. El que passa que també és un negoci i s'ha de fer que sigui rentable.
Clar.
Aleshores, pues, tens els neguits i els patiments de qualsevol empresa, no?
I tant.
I bé, nosaltres, en el nostre cas, doncs, vam fer un gir, ara fa 4 anys, vam fer un gir de 180 graus i vam passar de produir tot de cara a majoristes de Mercabarna a obrir... a participar primer en un mercat de pagès i aquí al Prat i després a obrir una agrobotiga.
Per tant, venda directa i agrobotiga, és la manera com teniu de col·locar el vostre producte. Clar. Fantàstic, unes carxofes que colliu amb una mula. Curiós, Curiós, sí. Curiós.
Hi ha gent que pensa, hosti, és tradicional, és... No, el que és molt pràctic.
És pràctic.
I molt funcional.
Doncs si és pràctic, amb la duresa del camp, doncs ja va bé. Xavi Oliva, pagès del Prat de Llobregat i vicepresident de la Cooperativa Agrícola del Prat. Moltíssimes gràcies per atendre'ns aquestes hores del matí i per dinar avui tocaran carxofes.
Molt bé, així m'agrada.
Adéu.
Que vagi bé, adéu.
Va, que avui veurem. Amb ve alta.
Sí,
estem cansats de
menjar tant.
De menjar, menjar, menjar.
Què vols dir, això de menjar amb gestió?
No, perquè sempre estem parlant de coses sòlides, no?
Sí,
i el que ens posem mal.
Avui líquid, avui líquid.
Clar. Però de què parlarem així avui?
Ui, d'una cosa molt estranya.
De ratafia.
De vins naturals.
Ah, vins naturals.
Ai, sí, l'adjectiu natural.
Sí, eh?
Jo olot, no sé. Olot és natural. Olot és vert, no? Ja es diu, sí. No? Girona.
I Girona més,
sí,
no?
Sí, però, clar, aquest natural es pot... associar a altres coses, no? O altres adjectius, com ecològic, biològic, biotal... No? Llavors aquí hauríem de fer una mica un diccionari de què és
un
vi natural.
Què és això del vi natural? Perquè jo crec que la gent interessada, no sé si us ha passat, no? A vegades interessada en el món del vi o no tant, cada vegada comencem a sentir més, no? Això de comencem a sentir-ne parlar més dels vins naturals, no? I segurament això, a la majoria, això de la paraula natural li deu generar més dubtes que una altra cosa, sí. No? Avui jo, si us sembla, el que farem és sentir a gent que en sap, o almenys intentarà explicar-nos-ho, i jo simplement i el Pep intentarem donar veu, doncs, a aquesta gent que en sap i que parlin ells. Perquè és una mica complicat. Jo us recomano un documental que podeu veure a Filmin, per exemple, que es titula Fermentació espontània, que això ja ens dona una pista, després veurem per què, i és un recorregut per tot el territori espanyol en què es visiten 11 productors de vi natural. 45 minuts on es poden sentir veus com aquestes.
Sinceramente, ahora estoy odiando esta palabra. Yo.
Sí. S'ha convertido en una marca,
sí.
Difícil de explicar, parece.
Sí. Bueno, antes decías vi natural y te llegan aquí dos inspectores de industria y te dicen que no puedes utilizar la palabra natural porque todo el vino es natural y tú estás haciendo una cosa muy diferente. Y ahora resulta que para hacer vino natural solo hace falta no poner sulfitos y es todo muy simple también. Y hablas de vino natural y los clientes te dicen, ah, vale, es vino ecológico. Y digo, no, es diferente. Hacemos vino,
sí.
Y lo hacemos tratando la viña de una manera ecológica y no utilizando nada en bodega.
No hemos dejado de decir nunca, hemos vino natural.
Clar, hi ha confusió, eh? On hi ha els límits?
Fins i tot els mateixos productors de vins, no? Ells
cansats,
mateixos,
ja, eh?
Cansats, bueno, d'haver d'explicar què és això d'ecològic, natural, biodinàmic,
clar,
mare de Déu.
Perquè, per una banda, estem a l'època de les etiquetings, és a dir, ho hem d'etiquetar-ho tot, i per altra banda, i justament lligat amb això, el que ens passa és que cada tipus d'etiqueta o cada tipus de marca o denominació que posem,
sí,
té una, diguem-ne, una reglamentació amb un més-menys, i a vegades, llavors, allò que no és i allò que falta una mica i que hi hagi una mica un cafè per tots, i això ens passa precisament, doncs, a moltes coses, no? I aquí ho podem veure, no? Un vi ecològic pot portar sulfits, on pot portar quina quantitat. Després tenim el segell de la Marieta de la producció integrada, si va bé o no bé. Per això hi ha tantes confusions amb aquesta tipologia de vins, si és natural o no és natural, no?
No, i després, ho deia molt bé la Bàrbara i el Joan Carles, quan arriba l'inspector, diu, escolti, és que tots els vins són naturals, no?
Sí, exacte. Sí, sí, ells són del celler La Gotina, de Sant Climent Sescebes, i us deia que això era una part d'un documental, no?, que havia dirigit la Clara Isamat. Ella és fotògrafa, és sommelier, i és autora d'un llibre que es diu Raïces del vino natural, Un any en la vinya. Algú que, diguéssim, s'ho ha estudiat molt, i també, vinga, va, li preguntàvem si ens ajudava una miqueta a continuar definint què és això de vi natural, i ella deia això.
I està creant una miqueta de conflicte perquè hi ha molts que pensen que un vi natural és aquell que porta llevats indígens, o sigui, que no són llevats seleccionats, i que no porta sulfits, no? I no és només això. El vi natural és part d'un moviment, és part d'una manera de viure, d'una manera d'entendre el vi.
I no contenta, hem llegit aquesta definició que van escriure, una definició molt encertada, que jo crec que resumeix una mica tot, que van escriure en la presentació d'una fira de vins naturals.
Diu, el vi natural és el vi sense additius ni manipulacions tecnològiques, elaborat per petits productors compromesos amb el seu entorn. Darrere d'aquests vins no hi ha corporacions, inversions ni especuladors. El vi natural no és una moda, és la forma més antiga de fer vi que com a petits viticultors conscienciats volem recuperar buscant la memòria perduda.
Val.
Comencem a entendre una mica més.
Posem,
no?,
una mica d'ordre. Per tant, vi natural, aquell fet per petits productors sense additius, i sense intervenció a l'hora d'elaborar-lo.
Exacte.
Això?
Sí, un vi natural necessàriament a la vinya ha de ser ecològic. Hauria, perquè tu imagina't, és com una cosa estranyíssima, no? És a dir, tu no intervens. Un cop fas el vi i resulta que li fots de tot a la vinya, no?
I tot això, sí.
Però això és com allò del terme artesà, no? És a dir, què vol dir que no s'intervé en el vi? És a dir, tu els raïms a on els poses? Els has de premsar a mà o són aquelles coses que vas plantejar, no? O els pots posar en una màquina? Presenta'ls a mà, o amb els peus, ho fas més bé que fent-ho amb una màquina que no sé què? Això, per exemple, amb els productes ens passa, no? Una melmelada artesana. Escolta'm, la millor melmelada que he estat mai jo a la meva vida és una melmelada que tecnològicament es fa amb una màquina que mesura amb 9 o 12 tipus els graus brics mentre s'està coent.
Té,
no?
Llavors... més a veure amb què hi afegeixes o què no. En aquest sentit, què més el procés d'elaboració?
Sí, intervenir en un vi vol dir ficar-li llevats, ficar-li sulfits, clarificar i filtrar. Això dels llevats és molt important, no? Perquè els vins a seques, és a dir, el vi convencional, porta llevat seleccionat. Això és un llevat que ha estat dissenyat per la indústria, m'ho explicaven, no? Per sintetitzar els sucres com a tu t'interessen que se sintetitzen, però no de manera espontània. El vi natural també porta llevats, però aquests són els llevats que ells en diuen naturals, indígenes, autòctons, salvatges, digue-li com vulgues. Per què? Perquè són els que té la pell del raïm, la vinya, els cellers són els que estan en l'aire, els que té la fruita, i aquests són més difícils de controlar. Per això sempre es diu que un vi natural, doncs, és molt més complex de fer, evidentment, perquè tu deixes
Et pots trobar una sorpresa, no?
Bueno, exacte. Com un formatge, com una cervesa de fermentació espontània. És a dir, allà on tu no controles el 100% de tot aquell procés, hi pot haver-hi coses, diguem-ne, que algun dia doncs, siguin dolentes, o, com diu un amic meu formatger, que tens, diguem-ne, coses desafortunades que al final acaben siguent bones, no? Accidents afortunats, en Salvador Maura diu. I crec que això a vegades ens pot passar. Aquí fa molt poc, per Nadal, vam tastar un ancestral, també d'allà a l'Empordà, de 15 anys.
Un ancestral?
Sí, que és un ancestral, diguem-ne, que és un vi escumós, és a dir, el que la gent, diguem-ne, la gent veu cava, hi ha el clàssic el cava, el clàssic penedès, i després tenim els vins ancestrals. Són vins, diguem-ne, que li afegeixen llevats, gasifiquen, diguem-ne, carbonaten. I escolta'm, un ancestral amb uns gustos de torrats, amb uns aromes de mantega i així, que no te'l trobes en cap altre. És a dir, a vegades poden ser, com dic jo, accidents afortunats, no? Perquè no saps el que passarà.
Clar.
No?
I amb el tema dels sulfits?
Amb el tema dels sulfits, el sulfit és diòxid de sofre, tal qual, i els sulfits són antibacterians, antimicrobians, que el que volen, és a dir, s'afegeixen al vi per evitar doncs aquests microorganismes que no interessen o per reduir l'oxidació del vi, no? De fet, si us heu fixat en moltes ampolles, veiem com té sulfits. De fet, és l'únic ingredient, si és que podem parlar d'ingredients al vi, que estem obligats a posar l'etiqueta, perquè hi ha molta gent que resulta que pot ser al·lèrgica a aquests sulfits, no? És a dir, no li posem sulfits.
Per tant,
no li posem llevats,
ni llevats seleccionats, ni sulfits.
Ni sulfits. No clarifiquem i no filtrem. Molta gent s'estranya quan prova un vi natural, perquè és un vi tèrbol, no?
Bueno, que pot tèrbol, tenir una mica de pòsit,
que té pòsit, o que no el veus, saps allò, transparent completament, com un vi blanc, ara m'estic imaginant un vi blanc filtrat, no?
Bueno, tot depèn de si l'ampolla s'ha tractat bé o no. Per exemple, aquí a la Granja Helena, aquí a Barcelona, que en saben tant de vins naturals i això, escolta, n'hi ha que estan perfectament translúcids, i és fins al final que
no trobes el pòsit.
Si tu aquella ampolla la conserves bé i la poses bé, no hi ha cap mena de problema. Clar. I això també passa amb moltes cerveses que tampoc es filtren, saps? Vull dir, és una mica semblant.
Que queda el residu.
Exacte.
Bé, continuem elaborant aquesta definició de vi natural. Ens va quedant més o menys clar.
Sí, no?
Després entrarem ja en un altre apartat de la biodinàmica i tot això, perquè també s'ha de tenir en compte.
Bé, parlàvem no només amb gent que en sap, sinó amb gent que n'elabora de vi natural, no? Rubén Parera, ell és pagès, és productor de vi, és enginyer agrònom. A ell, per això, li agrada, i em consta que els agrada a altres senyors que fan vi natural, dir-se vinyeró.
Vinyeró?
Que és una cosa que ve del francès, de vigneron, que és un barbarisme, ho sabem, seria vinyater, no? Però bé, els agrada dir vigneró perquè explica una mica, de fet, tot això del vi natural, una persona que cuida una vinya, que elabora el vi, que vol tindre un esperit creatiu, no? És a dir, posar-li una intenció. Ell fa vi des del 1999, vi natural ho té tot, el Rubén Parera, natural, ecològic i biodinàmic, des del 2013, això, el celler Parera de Sant Joan Samorra, a l'Alt Penedès. I aquesta és la definició que a ell li agrada fer de vi natural.
A veure.
Els vins convencionals són com perfectes. A un nivell que la natura no porta. Però, en canvi, el vi natural sempre tindrà un univers de complexitats aromàtiques i gustatives que són, des del meu punt de vista, pel meu gust, més intensos, però més complexes. I t'ha de recordar moltes coses. T'ha de recordar el paisatge on s'ha fet la vinya, t'ha de recordar a la fruita on venia, si era més madura o més tendra, t'ha de recordar si l'any havia sigut més dur, més sec o més plujós, més humit. I tot això, sense intervenció, no té cobertura, no té filtre. És molt més cru.
Clar. Això és el que connecta, no?, aquesta imperfecció i aquesta complexitat amb la natura.
Sembla
no?
que parli d'art, no?, el Rubén, de mirar un quadre, de si t'està expressant coses o no, que és el que demanem un vi.
Però fixeu-vos que estem parlant de gairebé un vi del futur, és un vi del present, evidentment, no? Però estem parlant del futur, d'allò que potser haurien de fer els vinyaters, i el que estem fent precisament és tirar enrere. És a dir, a vegades, per fer dos passos endavant s'ha de fer un enrere. Això ja es feia aquí de
tota la vida. I buscar els orígens, no?
Clar, era com un autoconsum. La gent es feia l'autoconsum pel món del vi. Encara tu ara te'n vas a les Canàries, te'n vas a Tenerife, i hi ha molta gent que té el seu hort o el seu camp que fa aquells 300, 400 o 500 litres de vi i que el pots anar a comprar i, a més, pots menjar quatre coses. I aquell vi ni s'embotella, no? I això és... evidentment, aquest sí que s'embotella així, però tornem enrere, no? Si us hi fixeu, és un moviment social, podríem
dir.
I
aquest vi, no? Aquest vi de Tenerife, diguem-ne, també segueix aquest procés, és a dir, no hi posen ni...
N'hi ha que sí, n'hi ha que no. Però tu te'n vas als guachinches de Tenerife i tu seguro que fas una autèntica ruta.
Bueno, aquesta cosa del procés d'elaboració, que també està molt vinculat amb això que dèiem ara.
És a dir, personalitat, singularitat, no uniformitat. Sí. El pare dels vins naturals és un francès que es deia Jules Chauvet, deia això. El seu lema era: quan menys toquis un vi, millor. You say either, I say either, you say neither, and I say neither, either, either, and either,
neither, and let's call the whole thing off. El poder del llenguatge, tu, hi ha debat sobre si la paraula més encertada, tal com dèiem i escoltàvem amb alguns productors, és si ha de ser vi natural o no.
Sí, això que deia el Pep, fa, hi ha vinyaters que fa molt que fan vi natural i no li deien vi natural. De fet, a Pitu Roca, que també escoltem en aquest documental que citàvem al principi, i el Pep també l'ha sentit moltes vegades dir-ho, del celler de Can Roca, no li agrada gaire aquesta paraula de natural. Ell parla, per exemple, de moviment lliure, vins despullats, vins espontanis...
Molta poesia hi ha aquí, eh?
Vins nus...
Ets un autèntic poeta, em pido molt
sí, però bé, la cosa és, si li diem natural, doncs vinga, fiquem-nos tots d'acord i li direm natural. La cosa és que ens hem d'entendre, no? Ho hem de diferenciar dels altres, dels vins a seques, no?
Clar. És que jo crec que aquí el problema és sempre el mateix, és a dir, el fet de voler posar un tipus d'etiquetes, que llavors aquesta etiqueta pugui portar una confusió o una confusió. Perquè al final, si mirem una miqueta, hi ha una escala de grisos molt gran i mai arribarem a un acord de si una cosa és blanca o és negra. I si hem de dir natural o no podem dir natural, o si hem de dir artesà o no podem dir artesà, ens passarà sempre el mateix. I sempre estarem allà, que al final acabarem aquí i potser hi ha gent que dirà: ai, jo encara no sé ben bé el que és un vi natural, no?
Sí.
Perquè com que a més hi ha filosofia, aquí hi ha una mica de psicologia i que ja està tot barrejat i és una manera d'entendre inclús la vida, ens passa això. Jo que us recomano, per exemple, també és que us aneu a Banyuls, a l'Esnef Caf, que és un espai singular, nou vinyerons, precisament, molt petits, que també fan ecològic, que fan biodinàmic i que segurament molts d'ells fan natural. Allà inclús també entendreu una miqueta més tot aquest concepte, perquè precisament és això, no? És una manera d'entendre la vida.
El que està clar, Paula, és que fer un vi natural és arriscat, tal com dèiem abans, no? Aquesta complexitat.
Exacte, perquè tu deixes a la natura, com dèiem, que s'expressa ella mateixa, que fermenta lliurement, no? Llavors és arriscat. El que passa que molts productors de vins naturals, quan se'ls critica i diuen: home, això no teniu respecte per la gent que gasta, perquè, això ho hem de dir, una ampolla de vi natural valdrà uns 10, 13, 15 euros. No esperem trobar una ampolla per 4 perquè no la trobarem, no? I alguns et diuen: vine amb mi la vinya tot un any i veuràs
tant,
el que em costa de fer,
És que el que no entenc és com un vi pot valguer 4 euros.
Sí.
Aquest és el tema.
Exacte. Llavors el Rubén Parera, no?, aquest productor que sentíem abans, ell defensa sempre això, el respecte que cap a la persona que compra una ampolla, clar.
Un vi natural o convencional fa amb un celler del tot legislat. Si no té que tenir cap sorpresa negativa. Però no confonguem en que el respecte cap al consumidor sempre hi és, perquè per això està totes les tramitacions certificadores, totes les tramitacions legals, que també un vi natural ha de passar. Si no, no pot sortir al mercat. A part del gust del consumidor, que a vegades pot quedar sorprès,
que aquells gustos que el seu avi no s'hagués sorprès mai perquè són palet avinagrat, o perquè són palet oxidat, o perquè està tèrbol, se li ha d'explicar, se li ha de fer entendre o se li ha de comunicar. Però un vi natural té les mateixes legislacions com vi convencional. O sigui que el control i el respecte és total.
Mm-hmm. Mm. Clar, estem acostumats ara a tot allò escèptic, no? Que ha de ser sí. bonic, transparent, clar. Sense brosses, sense res, no?
Però i el que és maca la imperfecció?
I tant.
Per què totes les pomes
si no
han de ser iguals?
Molt avorrit, no? Bueno, i és molt avorrit, segons en quins mercats vas.
Hi ha vi naturals, no? A mi em va passar una vegada que me'l van recomanar en un restaurant i no estava bo. I llavors, des d'aquell dia que pensava, vi natural, ai, no, no. Però quantes vegades ens ha passat amb un vi convencional que sí. tampoc està bo, eh? Però bé, hem de fer, diguéssim, hem d'anar provant i deixar que ens expliquin les històries, no?, que hi ha darrere dels vins, clar. Que també són interessants, perquè en tenim poquets, de productors.
Quants productors hi ha a Catalunya?
A Catalunya podem parlar d'uns 15, però alerta a la dada espanyola, 15? Perquè són uns 20-25. És a dir, que...
És molt poc, això, eh?
És molt poc, però us fixeu en la relació, no? És a dir, a Catalunya sí, sí. en tenim moltíssims. Molts diuen que és, evidentment, per la influència francesa, perquè allà hi ha molta cultura d'això, no? La gent el demana als restaurants i ningú s'estranya que sigui un vi natural. A Itàlia també passa el mateix, no? I Granada i València, que es veu que ara estan pujant, i també hi comencen a haver molts productors de vi natural.
Durant aquest espai han anat sortint les paraules ecològic i biodinàmic. Són característiques que és inherents al vi natural o no necessàriament?
Allò que dèiem, un vi natural...
Ecològic ha quedat clar que sí, perquè sí. si poses insecticides i sofres al camp, això vol dir intervenció.
Sí. Ja no.
Biodinàmic és un pas més enllà, el Rubén Parera fa biodinàmica, és un pas més enllà, una mica complex d'entendre, perquè segueix el calendari lunar, el calendari astronòmic,
sí.
no utilitza pesticides, no utilitza químics, utilitza la fitoteràpia, el compost que ells mateixos elaboren, diguéssim, i que posen a la vinya, no? El pare és Rudolf Steiner, el pare de la biodinàmica, i entén això, no? La terra com un tot holístic, no? Una visió de la vinya com un tot, i bé, bueno, és una mica... És un pas més, però a la pregunta, un vi natural no té per què ser biodinàmic, eh?
Però podria, ecològic sí.
Però ecològic sí.
Ecològic,
podria
sí.
ser biodinàmic, però no.
Clar, i tot i això, el concepte de la biodinàmica, hi ha molta gent que potser no hi serà d'acord o hi ha molta gent que no hi creurà, però sí que és cert que, si ens ho mirem una miqueta, aquest dinamisme de la vida ens passa. És a dir, jo molta gent he sentit a parlar de que si es tallen els cabells amb lluna plena o amb sí. lluna nova, és diferent. Per tant, segurament que hi ha coses. Ara, que hi hagi la gent que no ho pugui arribar a entendre això o que, diguem-ne, que el fet de no viure al camp això no ho veu, però escolta'm, jo he viscut moltes coses d'aquestes, molts actes, fins i tot amb vaques, que per aquest propi dinamisme de la vida et quedes esturat del que arriba.
Al final són els cicles sí. de la vida, no?
Sí, sí.
Va, anem a la notícia de la setmana.
Pret a manger.
La setmana passada parlàvem de les reaccions que havia provocat el documental de Salvados, Stranger Peaks, l'ombra del programa s'allargada. Què ha passat aquesta setmana?
Sí, allargada. Aquesta setmana, mira, dos cosetes que han passat. Primer, que l'empresa Carni el Pozo, protagonista d'aquell documental, ha anunciat que ja ha restringit el contracte amb la granja Hermanos Carrasco, que és la granja on estaven aquells Stranger Peaks, on es va colar Jordi Évole amb membres d'Igualtat Animal, que nosaltres ja vam explicar la setmana passada que això era una granja amb un espai destinat per pocs malalts.
Com una infermeria, sí.
Lazareto, Llatzaret, que està regulat per la llei, però la veritat que ja ho dèiem, les condicions en què estaven aquells animals, per més malalts que estigueren, realment eren
horrorós,
dubtoses.
Sí.
I una altra cosa, dos supermercats belgues han retirat temporalment els productes del Pozo. Són dos cadenes de supermercats, difícils de pronunciar, Delais i Colruyt, i ho faran fins que l'empresa, diuen, no garanteixi el benestar animal. És a dir, també a Bèlgica, diguéssim, s'han mirat el documental
ha arribat.
Salvados i han dit que no en volen saber res del Pozo.
I encara n'hi ha una tercera, no?
Bueno, sí, això no té tanta relació amb la gastronomia, però si us recordeu al principi del documental, no? Sortia allò Le Port Gourmet a Santa Eugènia de Berga.
Les condicions lamentables dels treballadors.
Sí, i ara doncs la inspecció de treball, diguéssim, vol comprovar efectivament si aquesta empresa compleix la normativa laboral i aquesta possible existència, no?, tan injusta, no?, de falses cooperatives amb gent, majoria immigrants, falsos autònoms, que no entenen la llengua, bé, desastrós.
Un desastre, sí. A veure si se n'en surten els treballadors. Anem a esmorzar.
Què esmorza?
I anem fins a Sud-amèrica?
A Sud-amèrica. Ja havíem anat a Veneçuela, al Perú. Avui toca anar al Brasil. Per cert, ara estan en ple carnaval.
Què mengem? Ja hi anem,
ja hi anem.
Vinga, a veure que agafem forces pel carnaval al Brasil.
Soc a Arelton, jo soc brasiler, i allà a Brasil nosaltres per esmorzar acompanyem els sucs naturals, moltes fruites, que allà és una cosa bastant típic. I una de les coses que és bastant comú allà és el pão de queijo, que és pa de formatge, i va al forn. I també una cosa molt, molt típica és el misto quente, que és com un biquini, que tal qual, com un biquini també d'aquí, és bastant comú allà. Però també tenim pasteu, el nom seria pastizo, però és bastant diferent. És una massa fina que està rellena, que pot ser de carn, pot ser de palmito, pot ser de formatge, de diverses coses, no?
Déu-n'hi-do, jo em quedo amb el suc de fruites, vosaltres segurament amb el paquet de formatge al forn.
Mixto queijo, sí, el biquini.
Jo em quedo amb tot, però a més em quedo amb les grans hamburgueses que fa en Hilton, el de Paula. Penseu que en Hilton és un nano molt jove que va venir aquí, va estar durant un any el tio investigant sobre quina era la millor carn per fer hamburgueses. Cou les hamburgueses a la brasa, està allà al poble sec, en un lloc que...
Com has dit el nom?
De Paula.
Home,
de Paula.
M'agrada molt, de Paula. Venga.
De Paula. Anirem a veure el Hilton a menjar hamburgueses. Molt bé, nois, gràcies, Pep i Paula. Ara escolteu l'agenda per la setmana, que ve molt farcida.
Apa.
Adéu.